Gràcies.
Bona nit.
Les 8 del vespre.
Amic i amat, un espai en motiu de l'any Ramon Llull, el darrer gran místic.
A partir de Ramon Llull es va crear un corrent filosòfic i religiós de partidaris del que es denominen l'holisme. Aquests estimulen fins la seva exaltació fins a la llegenda. Llull també va tenir, amb el seu temps, els seus adversaris, especialment entre els dominics, que crearen un corrent antilulià, els quals, a més d'atacar-lo pel contingut de la seva obra, li atribuïen posicions heterodoxes a partir de textos falsament lulians sobre alquímia o la càbala. Aquesta confrontació ha distorsionat la percepció popular de la seva personalitat real i afectat negativament el seu procés de canonització. Actualment és, eclesiàsticament, servent de Déu, encara que popularment sigui considerat i titulat com a beat. Les fonts sobre la vida de Ramon Llull són abundants, a partir dels seus 30 anys. La principal és la Vida coetània, text anònim escrit a la cartoixa de Beauvert, el 1311, i que s'ha atribuït tant al propi Llull com algun monjo cartoixà desconegut, o el canonge d'Arres, Tomàs Le Maizière. Aquests l'haurien escrit, almenys, al seu dictat.
Amic i amat, any Ramon Llull.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones. A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 0960. Aquest Nadal a taula us convidem a mantenir vives les tradicions. Assaboriu els fuets, les llonganisses, els bulls i les botifarres d'Embotits Ubac. 5 generacions i 100 anys fent la famosa llonganissa d'Organyà. Embotits Ubac, l'autèntic embotit de muntanya.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
Diumenge, dia 20 de desembre, minuts abans de les 8 del vespre, especial eleccions a Ràdio Estel. Tota l'actualitat, els pronòstics, els protagonistes i els resultats de la jornada electoral aquest diumenge, minuts abans de les 8 del vespre, a la teva emissora de referència. Les eleccions generals a Ràdio Estel. T'agrada la lírica? Vols conèixer els nous talents? Doncs tenim un espai per tu. L'Odissea de la Veu, cada dimecres a les 5 de la tarda a Ràdio Estel, amb Toni Guerrero. L'Odissea de la Veu, les noves veus de la lírica a Ràdio Estel.
Ràdio Estel, Barcelona 106.6, Girona 103.4, Tarragona 100.6, Lleida 91.5, Catalunya Central 93.7, La Seu d'Urgell 105.0.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba, navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
La veu dels animals i la natura. Un espai produït i dirigit per ONG ATA.
Bon vespre. Comencem com cada divendres a aquesta hora la veu dels animals i de la natura. Per iniciar el programa farem un enrepàs a les notícies més destacades de la setmana i a continuació la nostra companya Blanca Aranyó ens presentarà la Galeria de l'Expert, un espai de càpsules informatives amb preguntes i respostes de la mà d'especialistes. A l'espai de l'entrevista rebrem la membre d'Ecologistes en Acció, Anna Pérez, per a parlar de la cimera de París que s'ha celebrat recentment. Ho farem amb la companyia de la Carme Méndez i en Manel Casas. Tot seguit escoltarem el bloc musical d'en Manel Casas i un fragment de l'encíclica Laudat Si del Papa Francesc. Tancarem programa amb la Neus Aragonès i un sos d'opcions molt especial. Tot a punt, doncs, per començar amb la veu de qui us parla, Arantxa Fernández i Mario Ramírez al control tècnic.
Si estàs segur que sempre el cuidaràs i l'estimaràs com un membre més de la família, adopta el que ha estat abandonat.
Aquest dimecres 16 de desembre, diverses organitzacions de la societat civil han iniciat una campanya sobre el projecte Castor, el magatzem submarí de gas situat davant les costes de Tarragona. La campanya vol informar i denunciar l'estafa que ha suposat aquest projecte. Exigeix que s'aturi el pagament del deute generat per indemnitzar l'empresa Euskal UGS, promotora del projecte. Aquesta indemnització de 1.340 milions d'euros va ser aprovada pel govern central per Reial Decret. Aquest deute anirà a càrrec dels consumidors de gas a partir de l'1 de gener del 2016. Recordem que el projecte Castor es va aturar com a conseqüència de les més de 400 sacsejades sísmiques que es van produir a les costes tarragonines i de Castelló. Tenim al telèfon a la Mònica Guiteres, membre d'Ecologistes en Acció, una de les entitats que signen aquesta campanya. Mònica, bona tarda i gràcies per atendre la nostra trucada.
Hola, bona tarda.
Esteu demanant que s'aturi el pagament d'aquest deute que considereu il·legítim. Què és el que està succeint realment? Per què es demana això?
Sí, bueno, jo parlo com a membre també de l'Observatori del Deute en la Globalització, no? En aquesta campanya conjunta també amb Ecologistes en Acció i més de 20 organitzacions ecologistes i d'altres també de consumidors, no? Que estan preocupades per com afecta tot això a la ciutadania. I el que pretenem és posar sobre la taula un tema que en l'últim any d'alguna manera s'ha deixat oblidat, no? Que és que s'ha aprovat una indemnització a finals de 2014 i s'ha efectuat un pagament, però això encara no havia revertit a les nostres factures. Llavors pensàvem que valia la pena tornar a posar el tema a la palestra mediàtica per recordar a la gent del carrer que això li afecta en el seu dia a dia, no? Que no s'ha donat cap tipus d'informació de com aquests pagaments s'efectuaran, no? Quin és el percentatge de la factura que augmenta de preu, si evidentment doncs és la part regulada, no? La part de peatges sobre la qual ni tan sols ni en la factura del gas ni en la factura elèctrica se'ns explica realment de què està constituïda, no? I denunciar també que tot això s'ha fet a esquenes de la població i avançant uns diners abans que se sapigués realment qui són els responsables d'aquest desastre, no? Llavors, per tant, denunciem tota aquesta celeritat en pagar a unes persones que són ara presumptes delinqüents d'aquest delicte ambiental i que això s'ha de decidir properament, però que en tot cas és absolutament injust que se li carregui a la ciutadania amb aquest desastre que és aquesta infraestructura.
I quines mesures de pressió teniu previstes fer?
Doncs en aquest moment la campanya que hem engegat té com a principal objectiu conscienciar a totes aquelles persones que d'alguna manera, com que no estan rebent la informació necessària, doncs no saben com els afecta, no? I, clar, ens situem en un moment d'eleccions en el que, per tant, molts temes que no aporten vots, doncs queden sota la catifa, Per tant, volem fer arribar aquesta carta al Ministeri d'Indústria entrant, sigui qui sigui, per veure quines són les possibilitats de, d'una banda, que no s'incloguin en els peatges aquests pagaments i, d'altra banda, que es reverteixi la indemnització que ja se li va avançar amb tota l'argumentació, diguéssim, de els futurs processos jurídics que acabaran probablement a 2016, no? Amb els arguments sobre la taula i també amb uns estudis que s'estan allargant massa, pensem, no? Poder dirimir si realment s'ha comès una injustícia avançant aquests diners d'un deute que nosaltres considerem que és il·legítim. No? A més, els peatges dels que parlo, malauradament, entre un dia i l'altre, no? Entre que vam treure la campanya dos dies després, aquests peatges de 2016 ja s'han aprovat. Llavors, volem visibilitzar també que això s'està fent a esquenes de la població, que ja ens estaran començant a cobrar aquests diners i que, a més, s'ha aprovat tres dies abans de les eleccions, no? S'ha deixat ja aquest encàrrec, diguéssim, d'introduir aquesta quantitat en les factures, això ja s'ha deixat tancat, no? I, per tant, torna a haver celeritat en certs interessos que no són els de la ciutadania.
Doncs, Mònica, moltes gràcies per parlar avui amb nosaltres i esperem que arribi una solució i que aquesta solució no afecti els consumidors de gas. Moltes gràcies, Mònica.
A vosaltres, moltes gràcies.
Pas endavant pel dret animal. Aquest dilluns 14 de desembre va ser clausurada la botiga Papis de venda d'animals a Barcelona per infraccions de la Llei de Protecció dels Animals. L'actuació es va dur de forma conjunta amb el Departament de Territori i Sostenibilitat, el Departament de Benestar Animal de l'Ajuntament de Barcelona i agents de Medi Ambient dels Mossos d'Esquadra. La clausura ha estat conseqüència de l'expedient sancionador que va obrir el govern català per diverses infraccions derivades de les inspeccions promogudes pel Consistori barceloní. La botiga gestionada per Docs Catalunya Perros se li ha retirat el llibre de registre de nucli zoològic, se li ha imposat una multa de 3.300 euros i la prohibició a tenir animals durant 2 anys. En el tancament s'han intervingut 83 cadells, 68 gossos i 15 gats, dels que s'ha fet càrrec l'Ajuntament de Barcelona, que s'ocuparà de garantir la seva atenció veterinària i benestar.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'expert doctor en medicina Josep Martí, membre del Centre d'Anàlisis i Programes Sanitaris i membre de la Plataforma per la Qualitat de l'Aire. Quines són les principals mesures que reclama la Plataforma per la Qualitat de l'Aire a l'administració?
Bé, la plataforma, com que ha nascut fonamentalment en una àrea metropolitana, com l'est de la de Barcelona, reclamem les mesures d'aquest tipus de lloc, diríem, de les emissions d'aquest tipus de lloc. Primer, mesures valentes i importants sobre la mobilitat. Deixar el cotxe privat. Hem de treure de Barcelona 2/3 dels cotxes privats que circulen. París, Londres, Berlín circulen 2/3 menys de cotxes privats que nosaltres. Els hem de treure i els hem de substituir per anar a peu, anar amb bicicleta, el que li agradi i pugui, o amb transport urbà, amb bon transport urbà, assequible econòmicament i que arribi a tot arreu, no només de Barcelona, sinó sobretot les connexions amb Rodalies, que això encara està molt descuidat. Aquesta seria la primera. Si el més del 50% de la contaminació ve del trànsit, hem de fer una flota d'autobusos nets, molts ja van a gas, poden anar híbrids d'aquí poc, i fomentar el transport públic i l'anar a peu a dintre de la ciutat. El tema de la càrrega i descàrrega també s'ha de regular molt. Aquí els taxis i la càrrega i descàrrega haurien de ser híbrids i elèctrics, perquè com que només es belluguen per dintre de la ciutat, un taxista fa uns 100 quilòmetres al dia per dintre de la ciutat i pot carregar a la nit perquè li dona per aquests 100 quilòmetres. I li seria més barat que el dièsel que està utilitzant. Per tant, hem de fomentar això. En les flotes urbanes, fomentar l'híbrid i l'elèctric. Després, vigilar les indústries dels voltants, les sementeres, etc, i que canvien el combustible, inclús tancar-les. Ara sembla que la Farja de Montcada se l'emporten a Garraf, a 5 quilòmetres de Sitges, i encara que allà continuarà contaminant, però almenys no hi haurà un poble amb escoles a sota mateix de la xumaneia de la fàbrica, no? I el port de Barcelona. Ens hem de ficar amb els creuers i que s'electrifiqui i no estiguin al dièsel les 24 hores del dia.
Galeria de l'Expert, amb la col·laboració de la Plataforma per la Qualitat de l'Aire i del CAPS. Més informació a qualitat.aire@gmail.com i a caps.cat.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
I ara ens aturem, ens relaxem i gaudim del primer bloc musical a càrrec del Manel Casas.
Hola, amics, amigues i animalons. Avui ens n'anem pel clàssic. I què millor que recordar un compositor que podríem dir que és un dels més famosos i coneguts del món. És el Piotr Ilich Txaikovski. Nasqué a Sant Petersburgo, és rus, d'una família de classe mitja que el volia fer funcionari, però ell va mostrar una facilitat i dedicació per la música que el van fer entrar al conservatori d'aquella ciutat. Escolteu el concert a piano número 1, Allegro Manon Troppo, Molto Majestoso, i un extracte de Romeo i Julieta.
Thank you.
Aquestes dues últimes setmanes ja us hem anat informant de la cimera climàtica que s'ha celebrat a París. Avui hem convidat al programa l'Anna Pérez. Bon vespre, Anna.
Bon vespre.
De membre d'Ecologistes en Acció, que ha estat present en aquesta cimera i amb qui hem anat parlant aquestes dues últimes setmanes per telèfon per explicar com anava la cimera, però cal dir, abans de començar l'entrevista, que ens hem posat en contacte amb Greenpeace i per problemes interns de l'organització no han pogut ser aquí avui amb nosaltres, però també hi havien de ser. Anna, amb quina paraula, si poguessis, ja sé que és molt difícil, resumir aquesta cimera, com la definiries, si poguessis triar una paraula? Ja sé que és difícil.
Una mica positiva per animar una mica la gent. Potser treball, no?, el treball que toca a partir d'ara, per tant, potser seria l'únic punt positiu que m'agradaria deixar com a paraula. Perquè si no li podria dir també com decepció, però no volem mirar només el negatiu, no?
Per tant, en resum, tot el que s'ha anat treballant durant aquestes dues setmanes, creus que ha arribat a bon port? Creus que hi ha les bases per treballar en el futur i que la cosa tiri endavant? O s'han vist com que s'esperava molt, que hem sentit durant moltes setmanes prèvies que era l'oportunitat que s'havia de treballar de valent si es volia canviar tot? Al final ha resultat així o encara estem una mica igual que abans?
Queda poc concret i aquí està el problema, no? Per aconseguir que això realment tiri endavant, que aturem el canvi climàtic, es necessita que hi hagi molta feina que queda molt poc concretada en el text. És a dir, el text que s'aprova deixa una mica a la voluntat dels països de fer el que vulguin. I aquí està el problema, i per això dic que el que cal és posar-se les piles. No? No hem de començar a celebrar el que hem aconseguit, sinó dir, bueno, pues a veure que sigui veritat que aquests estats i aquests països i totes ho implementem. No? I potser això seria una mica la conclusió de dir... No és un bon acord, depèn de com tu miris, potser sí, però en general no, i llavors el millor que podem fer és començar a empènyer perquè s'implementi i bé.
Per quins han estat els principals punts que s'han anat? Per la gent que ens escolti que no ha seguit la cimera, quins són els principals punts que s'han debatut?
Hi ha un de bastant clau, i de fet crec que vam parlar una vegada aquí amb vosaltres que parlàvem per telèfon, que és el tema de quin és l'objectiu a llarg termini. No? La idea és que algun dia hem de deixar d'emetre emissions per tal que aturem el canvi climàtic. El problema és que no queda molt definit com això es farà. No? Segons la ciència, el 2050 s'hauria de deixar d'emetre i això no es veu molt reflectit en aquest text. La idea que queda és que a la segona meitat del segle, per tant, des del 2050 fins al 2100, no queda ben bé quan, hem d'arribar a una neutralitat de carboni. Això què vol dir? Que tot allò que tu emets també ho pots absorbir a través de plantar arbres, absorbir a través de tecnologies que no existeixen i que podrien ser perilloses. Per tant, dona molta flexibilitat que els països puguin fer una mica el que vulguin amb el que és la reducció d'emissions, cosa que és com potser el més perillós d'aquest acord. És a dir, hauríeu d'haver sigut més estrictes amb això.
I també es va parlar a nivell de mitjans, que és el que també va sortir més i que potser la gent és el que més ha escoltat, els 1,5 graus, els 2 graus, al final això com ha quedat?
Sí, això també és del més important. Diguéssim que la idea sempre ha sigut de 2 graus, des de fa molts anys que se'n parla, i la demanda, de sobretot dels països més vulnerables, era 1,5. I aquí és on estava la discussió. I al final estan els dos al text, diu alguna cosa així com... anem a 2 graus, però tenint en compte l'1,5. Clar, tenir en compte és una paraula... No sé si és exactament la paraula, però el concepte és aquest. Llavors queda molt poc definit com s'hi arriba, si hi ha una estratègia clara de, per tant, reduir més emissions o... Llavors, clar, tenir-los en compte una mica no es tradueix en res concret.
Mm-hmm. Bona nit, Anna. Oh. Doncs estem molt contents de tindre't aquí després d'haver estat aquestes últimes darreres setmanes, que suposo que més has degut viure un ambient molt interessant i sobretot que t'havia fet patir molt, no? Sobretot els que... el moviment ecologista, mediambientalista i tots els ciutadans que estem preocupats. Jo volia dir-te, en resumides, podem dir que amb aquesta cimera s'ha acceptat unànimement, més o menys, el diagnòstic. I el diagnòstic és que el planeta està malalt, cosa que els negacionistes abans no ho acceptaven. Aquesta vegada s'accepta el diagnòstic, però a on ha quedat la cosa, com tu deies, jo crec, despenjada, és amb el tractament que es té que donar. I qui té que donar el tractament? Que són tots els països. Llavors, jo he llegit que, per exemple, hi ha titulars com èxit o frau, no?, en aquest sentit, perquè ho deixa, sembla així com que, bueno, uns països, la bona voluntat. Tu com ho has percebut, això? Hi ha països, quins països et sembla tu que han estat o estan més disposats a aplicar el tractament i quins fan potser una doble moral? Que ens ho imaginem, no? Però...
És difícil de dir, perquè mirant-ho així podries dir, bueno, doncs la Unió Europea i els països així com més avançats són els que en realitat lideren. Però bueno, després que això es tradueixi en polítiques a casa nostra potser no és tan ambiciós com podria ser, no? I per tant no sabia dir-te bé qui juguen. Sí que és veritat que qui ha intentat estirar perquè els acords fossin menys clars podria ser doncs, la Índia, que volia que hi hagués molta més transferència de tecnologia perquè ells poguessin tenir una economia més verda. Aràbia Saudí, completament, i ho vam parlar una vegada.
A favor però... o en contra?
No, no, en contra. Sí, en contra. Estirant perquè fos menys
reàcia.
Clar el sí. Llenguatge que s'utilitzava en el text.
Sí,
no?
És ambigua.
Sí, molt més ambigu. Llavors, sí que podem veure que, sobretot, doncs, això, països que tenen petroli o països que encara volen créixer molt més, però jo no diria... Sí que la Unió Europea empenyia molt, però jo vull veure que es tradueixi, no? Llavors, prefereixo no posar-los tots en un sac de bons i de dolents. Prefereixo veure què faran realment amb tots els anys que vindran.
Però aquí el que és molt, molt curiós, no?, és que per molt que diguin o que no vulguin tapar o no tapar, el cas és que el clima va fent la seva. Ara estem patint un Nadal que és atípic. És el primer Nadal, ja estan dient, el primer any més calorós.
I a l'estiu amb onades i onades de calor.
I llavors tu et preguntes, no?, de dir, bueno, i què faran? Perquè sí, guanyaran molts diners, però i què faran amb el planeta, amb un planeta destruït, eh? Què farem? On ens n'anirem, eh?
Sí, és la patada cap endavant. Sí. És dir, bueno, això, com que els meus governs són de 4 anys, doncs ja ho solucionarà un altre i jo de mentre es vaig fent. I aquí, clar, calen apostes molt valentes i a partir d'ara.
Tu creus que tindria que existir com... El Papa ho diu amb l'encíclica, eh? Perquè ho vaig llegir, que és molt interessant i tenir que recomanar que es llegeixi. Però diu que tindria que haver com un tribunal mundial que estigués per sobre de lo que diuen els polítics, els governs i tot això. Vull dir que la Terra necessita un defensor global i que estigui per sobre, sí, de tots aquests interessos.
Per sobre de les empreses i els seus interessos, sinó després sí. S'acaben les lleis com sí. A nivell europeu, no? Jo què sé, el tractat de lliure comerç que es farà entre Estats Units i Europa pot ser super dolent pel canvi climàtic i ningú està relacionant-ho amb què volia dir això, amb emissions, no? Estaria molt bé si existís una cosa així, no? Igual que hi ha un acord penal internacional que analitza els atacs a guerres i coses així, doncs que hi hagués algú que digués, no, perdonin, senyors, però això que estan fent...
I que a més de compliment obligatori tingués.
Però clar,
però és difícil.
Nacions Unides no té aquests mecanismes. Nacions Unides és tota voluntat i llavors aquí és on es perd el llenguatge.
Hola, Anna. Primer de tot, el que et volem agrair és que durant 2 setmanes hagis estat en contacte amb aquest programa i que nosaltres, a través de Ràdio Estel, haguem pogut transmetre als nostres oïdors informació in situ d'actualitat. O sigui que això és de molt agrair i t'ho repeteixo ara públicament. Bé, mira, jo que ja ultrapasso la mitjana edat de viure, sortosament, que dono gràcies a Déu, doncs, clar, amb aquest llarg territori doncs he pogut copsar moltes coses de l'espècie humana i de moltes situacions del globus i en general. I, malauradament, i afortunadament, o afortunadament i malauradament, l'espècie humana, que és tan esplèndida en certes coses, és tan negativa en altres. I quan es mesclen interessos polítics i comercials per arribar a un acord global de tanta importància com això, que influeix tant política o econòmica o econòmicament i políticament amb el desenvolupament de grans països, mitjans països i petits països, Jo sempre ho he vist amb un aspecte molt negatiu. Si haguéssim arribat a la cimera amb un acord total, fantàstic, esplèndid, optimista, ja molt abans haguéssim acabat amb tantes desgràcies, tantes guerres i tantes situacions de fam, de misèria, etc, etc. Per tant, la cimera de París, per mi, ha estat un pas més molt voluntariós, em sembla, especialment, i això és una cosa que m'agradaria que ens comentessis, almenys jo ho he captat, de que França, el país que és l'anfitrió, s'ha esforçat en que efectivament s'adelantés algun pas una mica més consolidat, com si diguéssim. Això jo ho he copsat amb tota la informació que m'ha vingut a arribar. Però que els resultats, en realitat, baix al meu punt de vista, han estat els que tenien que ser. O sigui, uns s'han continuat continuistes amb un aspecte, per una altra part, que és la nostra part, de la natura, del desenvolupament social, cultural, natural, planer, doncs per l'altre, però que cada un s'ha posat anquilosat en el seu lloc i l'acord que s'ha pres ha estat un acord de compromís per dir, bueno, doncs anem tirant una mica, que una mica més, d'aquí 5 anys en parlarem més, les coses es diuen perquè es tenien que dir, les altres coses s'han callat perquè es tenien que callar. No em vull estendre més. Què et sembla totes aquestes reflexions?
Sí, jo estic d'acord que segurament la presidència francesa ha fet bona feina, no? Però precisament, si ho comparem amb la cimera de Copenhague de fa 6 anys, que va ser un fracàs estrepitós, no record, en part va ser culpa de la mala gestió de la presidència. També de la voluntat nula dels països, però va haver-hi molts errors que ja depenen d'una diplomàcia internacional, d'aquestes coses que se'ns escapen una mica, no? Llavors, sí, segur, tant la presidència de Nacions Unides pel Canvi Climàtic com la presidència francesa, segur que han jugat un rol en què sí que hi hagués un acord mínim, un enteniment entre països que normalment no s'entenien, i es veu això en el text. O és que hi ha coses que dius, ostres, com és que tots els països petrolers han acceptat aquesta paraula aquí, o coses així. Però, clar, si hem d'esperar que els 195 o no sé quants països hi ha, si em sembla alguna cosa així, es posin d'acord, és el problema, no?, que tot va a mínims a mínims i acaba sent, doncs, com comparties tu, que es queda massa poc pel que realment es necessita. Clar, l'esforç és lloable, però no és suficient. Clar, llavors aquí...
I perquè els oients i tots nosaltres ho entenguem, des del vostre punt de vista, que, bueno, que suposo que compartim, quin és el primer que es tindria que fer ja? És a dir, ens ho imaginem, però digue'ns-ho. Què és el que tindríem que posar tota voluntat als ciutadans? Inclús començar a moure'ns en la direcció de demanar-ho. Perquè, evidentment, nosaltres tenim força, però si no diem res...
El que està clar i el que diu la ciència és que hi ha un cert número dels combustibles fòssils que encara estan a sota terra, que s'han de deixar allà. Ja no els podem tocar perquè si els comencem a extreure i després a cremar, sobrepassem les temperatures que són segures per al planeta. I això és un 80% de les reserves. És a dir, el 80% del petroli, del gas i del carbó s'ha de quedar sota terra. I això és el que hem de demanar i el que s'està plantejant que 2016 sigui, no? L'any en què hem de demanar a tota la humanitat, a nivell planetari, de dir, no, és que no els volem sota terra, ni els extreguin ja. I jo crec que això estaria molt bé que la gent comenci a prendre consciència i a demanar-ho, no? Volem que s'apari el canvi climàtic, quina és la manera pragmàtica de fer-ho?
Doncs les nostres campanyes jo crec que de tots tindran que anar en aquesta direcció. Tindrem que dir, perquè a vegades els ciutadans no sabem què fer. Al terreny pràctic, sí, podem fer moltes coses, reciclar, ja ho sabem, però així a nivell de pressió, els ciutadans tenim que saber una miqueta que ens expliquin i vosaltres fer campanyes perquè tots diguem lo mateix, no?
Sí, està clar. I això inclou doncs, criticar les polítiques que facin els països concrets, no només a nivell global, no? Doncs demanar que a nivell espanyol les renovables es tornin a posar en valor i que s'aturin les pràctiques del fracking, no? Hi ha una sèrie de polítiques que van en contra de qualsevol acord climàtic.
Però, per exemple, aquí a Espanya ja saps tu el que ha passat amb les renovables i una gran empresa s'ha tingut que anar a Alemanya, no, Manel?
Sí, la Gamesa
s'ha tingut que anar a Alemanya i això és una cosa que
una
és surrealista.
Una empresa puntera amb l'IRSD, eh?
Sí, ens tocarà sortir i dir això va en contra contra de qualsevol, no només de l'acord que acaben de firmar de canvi climàtic, sinó de qualsevol voluntat de preservar el planeta ja, directament, o fins i tot pots dir-ho a nivell de no posar en perill fins i tot el nostre país, no? Espanya és molt vulnerable al canvi climàtic.
Jo crec que ha estat també una cosa molt positiva, llegia l'altre dia que els primers que estan decebuts també és el camp científic, amb la cimera de París, Són els primers que han dit que això no havia quallat, aquesta cimera. Tot i que hi ha parts positives, jo dic. Jo penso que acceptar el diagnòstic ja és molt, perquè fins ara no s'acceptava. Però, bueno, ara falta implementar la medicació.
Escolta, Anna, és una cosa bastant desconcertant que vull sentir. A veure, tu que potser no la saps, aquesta notícia, però jo l'he escoltat fa un parell de setmanes a Euronews. Van entrevistar amb un príncep o una persona molt notable dels Emirats Àrabs i va dir textualment que ell seria feliç d'haver vendre ells, s'entén ells, l'últim barril de petroli.
Sí, que ho vaig veure.
Quina explicació pot tindre,
bueno,
això?
Hi ha una idea de compensació, no? Ells el que argumenten és que volen diversificar la seva economia i, per tant, deixar de només vendre petroli com a principal manera de generar ingressos,
sí,
no?
Ara tenen un aeroport a l'Emirat, sí, no? Que crec que és el més important del món, ja.
Doncs el que també demanen és que nosaltres els compensem, o nosaltres referim als països del nord global, no? Que nosaltres els compensem per aquesta pèrdua econòmica que tenen, no?
O llavors, que podrien tindre.
Clar, llavors, jo no sé si a ningú dels nostres països estarà d'acord en pagar-li precisament als Emirats Àrabs perquè deixin de cremar petroli, no? Jo entenc que els hi donis a les comunitats més vulnerables dels països del sud perquè tinguin energies renovables. Però els Emirats Àrabs per deixar de cremar petroli...
I a més, ells ja tenen unes inversions molt ben fetes i fan unes pressions molt ben fetes, perquè la seva economia no quebri.
Sí, riu-te'n de les portes giratòries entre les empreses espanyoles i allà és el mateix. Tens els lobbies del carbó i el del petroli dins de les cimeres i com a delegats de països.
Sí, ja sabem coses d'això. Sí, no? Crec que sí. Llàstima que el públic en general desconeix, no?, el poder dels lobbies i com es va jugant a la Unió Europea, a Brussel·les i a molts llocs, no? I als Estats Units i, bueno, i a tot arreu.
Potser el carbó, almenys vistosament, és el més contaminant, veritat?
Ho és.
I també, en realitat, pot ser substituït pels residus fòssils, que és menys contaminant, però contamina. I després pel gas natural, que potser és més, però contamina.
Però depèn de quant de temps ho facis, perquè si hem de fer aquesta transició massa llarga, ens anem ja a uns límits d'emissions que
no.
En lloc de passar d'un combustible fòssil a l'altre, el que hem de fer és treure'ls tots i començar a posar renovables.
Vosaltres us ho creieu, en realitat?
Sí, i tant. I a més,
tu creus que això es posarà possible?
Sí, políticament
tu moràs, que ets una xicota guapa, jove i animosa.
Esperem-ho. Clar, el problema és si hi ha voluntat política per fer-ho, que es pot fer, està clar, i per això Alemanya té aquestes inversions increïbles en energies renovables i continuen creixent en aposta, no?, per això. Però, clar, el problema és voluntat política. Les renovables funcionen molt bé a Espanya. O sigui, aquí el que tenim és sol, i cada vegada més amb el canvi climàtic.
Escolta, ja que parles d'això, l'oportunitat que ens ha donat a l'ambient de la cimera és que s'han fet molts reportatges, molts documentals, i amb un dels que veia jo fa pocs dies, també a TV3, hi havia una cosa molt curiosa, que no ho sabíem, però que hi ha una ciutat d'Alemanya que es va declarar autosuficient amb energia, és a dir, que ella mateixa se subministra a través de les plaques solars, i aquesta persona crec que estava a Brussel·les també fent lobby, l'alcaldessa d'aquesta ciutat d'Alemanya. Llavors, aquesta és una idea magnífica que jo crec que es tindria que divulgar molt. Per exemple, podríem dir-ho a Barcelona, que crec que hi ha una mica d'intenció al respecte.
I què passarà amb l'impost al sol, que es vol?
L'impost al sol? Bueno, no ho sé, però almenys serà un impost al sol que no serà sobrecontaminant, no?
Clar, no, la idea hauria de ser això, que cadascú comencés a ser capaç de produir-se la seva pròpia energia, no? Potser hi haurà una regió que en produirà més i l'altra menys, i s'hauran de passar entre elles. Però la idea és tendir cap a això, cap a les nostres teulades.
El sol i l'aire està sempre i és gratuït. O sigui que això és el que tenim que fer i produir. I està, ho tenim.
I tant,
ho hem de començar a aplicar.
Fa unes hores estava escoltant precisament les notícies. A més, parlem de Xina, que és un dels països més contaminants en aquests moments, i un amb els Estats Units. de que ja han tingut que reduir la quantitat de vehicles per la meitat.
Sí, sí, i inverteixen en aquestes
coses. Però no sabran reaccionar, aquesta gent?
I tant, i Xina és el gran exportador de l'energia renovable ara mateix. Són els que produeixen plaques solars, les més barates de totes, de fet. Per tant, tots en la revolució energètica estem.
A canviar.
Doncs Anna, abans d'acabar, veritat, perquè l'Aranxa ens està fent la senyal. Dona un missatge, ja, de full de ruta. Ja, jo, el que no han dit ells.
Jo crec que l'hem deixat clar aquí, és deixar els combustibles tota terra i començar a invertir sèriament en renovables. I això és el que hem de fer aquest any que ve.
Bueno. Doncs ens quedem amb aquest missatge, Anna. Moltes gràcies
per ser
aquí. Moltes
gràcies, Anna.
Gràcies, Anna, gràcies. La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Tot seguit us deixem amb el segon bloc musical d'en Manel Casas.
Estàvem amb el Tchaikovsky. Era una persona tímida i retraiguda que amagava la seva homosexualitat i que va passar per una vida personal molt, molt complicada. La seva obra, tant com simfònica, ballet, música de càmera i fins i tot cantada, és un llegat immens per a la humanitat. El tsar el va protegir amb honors concedint-li una pensió. Viatjar per tot el món i, com a home genial que era, rebé també moltes crítiques en el seu temps. Eren crítics occidentals que deien que la seva música era vulgar. I és que els mediocres, a vegades, només els hi queda que atacar a qui no hi poden arribar. Morí prematurament l'any 1893, a l'edat de 53 anys. Escolteu ara una part del trencaclosques i una escena de l'acte segon de l'Estany de les Oques o el Llac dels Cignes, com vulgueu dir. Fins a la propera, si Déu vol.
La cultura ecològica no es pot reduir a una sèrie de respostes urgents i parcials als problemes que van apareixent entorn de la degradació de l'ambient, l'esgotament de les reserves naturals i la contaminació. Hauria de ser una mirada distinta, un pensament, una política, un programa educatiu, un estil de vida i una espiritualitat que conformin una resistència davant l'avanç del paradigma tecnocràtic. Altrament, fins les millors iniciatives ecologistes poden acabar tancades en la mateixa lògica globalitzada. Buscar només un remei tècnic a cada problema ambiental que sorgeixi és aïllar coses que en realitat estan entrellaçades i amagar els veritables i més profuns problemes del sistema mundial. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
La sintonia ens marca que avui al programa tindrem un sos adopcions. Bon vespre, Neus.
Bon vespre, Arantxa, i bon vespre, com sempre, als nostres oïdors i preparada, com tu dius.
I crec que avui el sos adopcions és una mica especial, no?
Avui va de gats, perquè ens acompanya el Joan, que és el president de l'Associació d'Espigat. És una associació d'amics i amigues dels gats de Sant Joan d'Espí. I, bueno, doncs li passem el micro al Joan i que ens expliqui quins són aquests gatets que ha preparat.
Molt bé, doncs mira, tenim tres gatets, que són fantàstics els tres. Hi ha la Misha, que és un gatet d'uns 10 anys que va ser entregat a la nostra associació pels seus posseïdors i té un passat una mica trist. I hem aconseguit superar la por que tenia i ha estat una temporada en una casa d'acollida des que va ser abandonat. I ara doncs, li estem buscant una família que realment que el vulgui adoptar definitivament perquè és un gat que és fantàstic i bueno, és meravellós. El que passa que, bueno, saben que serà una miqueta difícil. Després hi ha el Django, també, que aquest gatet jo li tinc una estima especial perquè el vaig agafar jo. I no perquè el vaig agafar jo, perquè, mira, el vaig veure pel carrer que estava a punt de morir-se. Té 2 anyets, també va ser abandonat, vam poder saber que estava abandonat i el vam recollir també del carrer. Està quasi totalment recuperat. El que passa que, pobret, té una immunodeficiència.
I... Això no és problema.
No, però estic a dir, però és un gatet que, bueno, que té aquesta enfermetat i, pobret, pues, o viu amb gatets que tingui la mateixa enfermetat que ell o viu solet amb una
cara. Però no és un problema, que no?
En principi no, perquè per nosaltres no. I després també hi ha el Hope.
Aquest és patufet, eh?
Sí, que és un gat negre que només té 5 mesos i també va ser trobat a prop de l'estació de tren de Sant Joan d'Espí. I és un gatet pues, que és molt alegre, amb moltes ganes de jugar i, bueno, i esperem pues, que alguna família l'estimi i el pugui adoptar.
I com contacten amb Despigat?
Pues amb Despigat nosaltres tenim pues, tot el que són les xarxes socials i, bueno, i tenim pues, el telèfon, que és el 601-27-88-52 i després tenim l'infodespigat@hotmail.com. I, bueno, i dintre les xarxes socials pues, tenim també pues, el que és la pàgina web i no sé si tenim alguna cosa més.
Nosaltres les fotos les penjarem, que ara l'Arantxa ens ho dirà, però que sapigueu que posarem les fotos a la nostra pàgina web perquè puguin contactar amb vosaltres. I Arantxa, com
fan? Sempre, si voleu consultar, ja sabeu, www.ongada.org i clicar a l'espai dels sos adopcions.
Doncs Joan, moltes gràcies per haver-nos acompanyat a aquests sos adopcions i bueno, molta sort.
Bueno,
i...
doncs moltes gràcies a vosaltres per ens haver-nos acompanyat. Convidat i bueno, ja sabeu que si voleu que col·laborem amb el que sigui pels animals, estem disponibles el que digueu vosaltres.
Pues moltes gràcies, Arantxa. Ens veiem i bon cap de setmana a tots.
Igualment
els
per vosaltres. Adéu.
Adiós, adiós.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Yo quisiera no ver tantas nubes. Amb els sos adopcions acabem programa. Ens retrobem el proper 8 de gener a les 8 del vespre a la veu dels animals i de la natura a la sintonia de Ràdio Estel. En nom de tot l'ADA, bon Nadal i feliç 2016. Pau i amor per totes les criatures del planeta.
Escrúpulos comerciales
Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Ràdio Estel. Garraf 96.8. Cerdanya 104.4.
Tortosa 90.1. Vic 98.4. Bossòst era Val d'Aran 106.0.
Els dissabtes, a partir de les 10 del matí, ens submergim en el bo i millor del món del submarinisme. Destins, concursos, entrevistes, novetats i tot el que envolta el món de les immersions a tota costa.
A tota costa, amb Miquel Mercadal.
Us espero cada dissabte a les 10 del matí, a Ràdio Estel.
Si t'agrada la música del nostre país veí, no et perdis el Boulevard de la Cançó Francesa. Cada diumenge a les 10 de la nit, França sona la teva emissora de referència. El Boulevard de la Cançó Francesa, els diumenges a les 10 de la nit, a Ràdio Estel.
La fórmula Estel de 8 a 9 del matí és la nostra millor manera de dir-te bon dia. L'Oriol Casals t'acompanya de dilluns a divendres amb propostes positives de valors i oportunitats, creixement personal, el seguiment de l'actualitat del Papa Francesc i, sobretot, música actual i de qualitat. La millor alternativa radiofònica pels teus matins. De dilluns a divendres de 8 a 9 del matí, la fórmula Estel d'Oriol Casals a la teva emissora preferida. Desperta't amb nosaltres. Desperta't amb Ràdio Estel.